Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Front institucional i ciutadà per exigir al govern espanyol el nomenament dels consellers i que s'aixequi l'article 155. Milers de persones han sortit al carrer arreu del país aquesta passada nit convocats per l'Assemblea Nacional Catalana que fa una crida a la desobediència pacífica. El seu vicepresident, Josep Cruanyes, no ha descartat des de la xarxa que s'acabi traduint en una vaga general. Cruanyes ha reconegut que estan en converses amb entitats i sectors socials i sindicats per decidir, entre tots, si aquesta és la millor manera de desobediència civil. L'escoltem.
L'ANC en aquest moment està això en diàleg amb les diverses forces sindicals, amb totes les forces sindicals i polítiques, doncs, per concretar si es manté aquesta situació, per concretar doncs, una acció de desobediència civil pacífica i democràtica. És una qüestió doncs, que s'està parlant des d'ahir, doncs s'està parlant i llavors es concretarà doncs, amb la manera que s'acordi.
De política a cultura, anem ara al Barcelonès per explicar-vos que una obra de teatre dona consells de seguretat a la gent gran. Aquesta és la proposta de la societat recreativa Els Nou Pins de Tiana, que ha comptat amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra i dos policies locals. La representació L'Espiell, millor prevenir que, s'ha fet a la sala al Venice del municipi. Ens ho expliquen els companys de Ràdio Ciutat de Badalona. Susana Soldado.
Bon dia. L'espectacle explica diferents situacions que ens podem trobar a la vida real. Els protagonistes són víctimes de delictes recurrents que es podrien arribar a evitar amb prevenció. Un cop acabada l'escena, l'obra es para i entre els Mossos i la policia local aclareixen què calia fer en cada situació. Després de la representació s'han repartit entre el públic un programa demà amb un petit resum dels consells que s'han mostrat al llarg de l'espectacle. Els assistents valoren positivament que s'organitzin actes d'aquest tipus per tal d'estar ben informats i d'aquesta manera no deixar-se enganyar fàcilment. Escoltem algun dels assistents.
Me entraron en casa en una ocasió i en otra intentaron abrir la puerta otra vez. Y bueno, siempre es conveniente de estar al tanto de qué es lo que pasa.
Ja veig que hi ha més robos. I a més a més jo vinc amb una finca molt gran sol i volia veure si aprenc alguna cosa.
Aquesta iniciativa va sorgir l'any passat a l'àrea bàsica policial dels Mossos d'Esquadra de Premià de Mar, que és on pertany Tiana.
I ara en clau social, a Premià de Mar s'ha posat en marxa el projecte comunitari Radars per tenir cura de persones grans que viuen soles. Ens ho expliquen els companys de Ràdio Premià de Mar.
Bon dia. L'espectacle explica diferents situacions que ens podem trobar a la vida real. Els protagonistes són víctimes de delictes recurrents que es podrien arribar a evitar amb prevenció. Un cop acabada l'escena, l'obra es para i entre els Mossos i la policia local aclareixen què calia fer en cada situació. Després de la representació s'han repartit entre el públic un programa demà amb un petit resum dels consells que s'han mostrat al llarg de l'espectacle. Els assistents valoren positivament que s'organitzin actes d'aquest tipus per tal d'estar ben informats i d'aquesta manera no deixar-se enganyar fàcilment. Escoltem algun dels assistents.
Me entraron en casa en una ocasió i en otra intentaron abrir la puerta otra vez. Y bueno, siempre es conveniente de estar al tanto de qué es lo que pasa.
Cada dia veig que hi ha més robos i a més a més jo vinc amb una finca molt gran sol i volia veure si aprenc alguna cosa.
Aquesta iniciativa va sorgir l'any passat a l'àrea bàsica policial dels Mossos d'Esquadra de Premià de Mar, que és on pertany Tiana.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Jazz FM, l'oasi del swing i les músiques improvisades a Ràdio L'Escala. Un menú musical suggerent, amanit per tota mena de curiositats i anècdotes. Un espai proper i divulgatiu presentat per Enric Carreras Puigbó.
Deixa't encisar per Jazz FM tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Una producció de la Ràdio Municipal de Terrassa per a la xarxa.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 del vespre.
Vine a descobrir el Maram, centre d'interpretació del peix de l'escala.
Viuràs una aventura nova. Visita lliure, visites guiades concertades per a grups, cursos, tallers, exposició de corculles, botiga de records, botiga dels pescadors...
Ens trobaràs al Moll Pesquer, al costat de la llar de pescadors.
Per contactar amb nosaltres, truca al 972 77 16 66, info@maram.cat. I no oblidis visitar el nostre espai web maram.cat amb les últimes novetats.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem. Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
11 i 6 minuts. Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Comencem Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Aquest magazín d'entreteniment des d'ara fins al punt de la una. I aquesta primera hora, tota una sèrie de continguts que els hi donem a conèixer. Els que ja saben habitualment, que també els hi recordem, com és el temps, parlar del temps en quant a la previsió i en quant als valors des del Club Nàutic L'Escala i també dels de l'estació meteolescala.com i la previsió des del blog d'en Sergi Corral. Del temps, la premsa. Cada matí ens expliquen a l'equip de notícies en xarxa, edició matí, amb les veus d'Helena Puigdueta, la Thaís Trujillo i l'Oriol, les portades dels principals diaris que es fan a Catalunya, què hi porten i quines són aquestes notícies també importants. Tot això amb aquest resum de premsa dedicat a aquelles persones que encara no hagin anat a buscar el diari o aquells que tinguin només la curiositat de saber què hi porten els principals diaris. També els sants i aniversaris. Felicitat a tothom qui sigui el seu sant, el seu aniversari. Parlarem d'una notícia que passava tal dia com avui, ara fa un any, allò que recordem què passava i allò que dius a vegades sí que és veritat que es parlava d'això, passava aquestes coses, i també de fa 5 anys, queda més lluny i a vegades també despertem aquestes curiositats de saber què es parlava en els informatius ara en fa 5 anys. I per acabar, amb el refrany o la dita o frase del dia. Això són les 3 primeres seccions. A continuació, la Montse Hidalgo. El dimarts ens fa 5 cèntims i avui, atenció, perquè estem en plena temporada de renda i avui parla la Montse Hidalgo amb en Santi Arraz, que és redactor de la revista jurídica La Febre, El Derechoper, curiós el títol, que recorda els principals consells que ha de tenir presents particulars i autònoms a l'hora de fer declaracions de renda aquest any. Interessant, aquells que encara no l'hagin fet o estiguin fent-la, doncs serà molt interessant escoltar els consells d'en Santi Arranz. I per continuar, la Sandra Balaguer, amb Gent amb Valors, que avui ens parla d'una ONG que va crear tota una sèrie de joves catalans després de fer un viatge a Haití. Es diuen Mon Organitzer i avui la Sandra parla amb Pau Pérez, un dels fundadors d'aquesta entitat. I la música, que se m'ha acabat d'una banda, però la recuperem de l'altra. Aquí. És que sense aquest xiulet dels Blaumuts sembla que no ens falta alguna cosa per començar el dia. Vinga, que entri xiulet. Aquí. Aquest xiulet que sempre doncs, ens alegra els matins de la ràdio, els matins des de les 11 fins a la 1. Bé, com deia, això és els continguts d'aquesta primera hora i ara, si els sembla bé, anem a parlar del temps. Actualment, actualitzant les pàgines web, temperatura avui a l'estació meteorològica meteolescala.com, la de terra endins, la del Clos del Llop, amb una temperatura de 21 graus en avui a una humitat del 67%. I si anem arran de mar, tenim una temperatura de 20 graus en 3 amb una humitat del 75%. Avui sí que ja hi ha un xic més de diferència comparada amb ahir, que eren, hi havia més igualtat en quant a les temperatures d'una banda i de l'altra. Avui 20 en 3 per una banda, amb 21 en 1 per l'altra. En aquest cas ja ens en anem, ens acostem a aquests un grau de diferència entre un i l'altre lloc. L'humitat sí que varia, 75% arran de mar contra aquest 67% a terra endins. Molt bé, vista les temperatures, anem a la previsió. Sembla que tenim uns petits problemes a l'hora d'actualitzar la pàgina de la previsió del temps. Intentarem fer-ho d'aquí una estona, sobretot com vinguem. Si els sembla bé, després de que hagin fet aquest resum de premsa, veurem què passa, perquè tenim un petit problema a l'hora d'actualitzar la pàgina d'en Sergi Corral. Molt bé, doncs fem aquest salt, ens anem ara a aquest resum de premsa que ens aporta l'equip de notícies en xarxa, les veus de l'Helena, la Thaís i l'Oriol.
Segon pas pel quiosc del matí, explicació d'allò que es situen a la primera pàgina, d'allò que han posat en portada les principals publicacions. Hem explicat ja el contingut de la premsa local i comarcal, per tant, ens fixem ara en la premsa generalista, diari sempre editats a Catalunya, d'abast global, i que repassem i que ja ha mirat Thaís Trujillo. Thaís, molt bon dia.
Bon dia.
Avui amb la votació dels pressupostos generals de l'Estat al Congrés, amb el manteniment de l'article 155 sobre Catalunya i amb un avenç científic sobre el genoma de la leucèmia com a arguments centrals, com a temes més destacats de les portades dels diaris que s'editen aquí. Anem per parts, comencem el recorregut del dia amb portada del diari Ara.
Sí, que obre edició titulant els pressupostos de Rajoy en l'aire pel manteniment del 155. El PNB espera que la Moncloa resolgui la preceptiva publicació al doc del govern, mentre que Rivera pressiona el Partit Popular exigint-li Madura i Pedro Sánchez proposa sancionar Torra per racista.
La fotografia d'aquesta portada del diari Ara és per la visita del president Quim Torra als presos als centres d'Estremera, Alcalá Meco i Soto del Real.
L'Ara dedica un titular també a la llei de protecció de dades que ha d'entrar en vigor aquesta mateixa setmana i diu que la Unió Europea obliga a les empreses a protegir millor les dades personals de 500 milions d'europeus.
Cop d'ull ara a La Vanguardia, que titula Rajoy manté el 155 malgrat la votació del pressupost.
El president reclama a Torra un govern capaç de dialogar de debò, mentre que el PNB deixa obert fins demà el seu suport als comptes.
La fotografia de portada en el cas de La Vanguardia també és per la visita de Torra als polítics empresonats, on Jordi Turull i Josep Rull li van expressar la disposició a ser consellers.
A La Vanguardia també llegim que el Clínic descobreix les tres proteïnes que indueixen a la leucèmia més comuna. Els investigadors han elaborat un mapa detallat del que s'esdevé en el genoma dels malalts i han trobat 500 alteracions que es repeteixen.
Tercera portada al matí, portada d'avui del diari El Periódico. Aquí també obertura en clau política, expliquen que Torra i Rajoy s'enroquen amb la Generalitat en l'aire.
Subtitula que el president Torra insisteix a nomenar Rull i Turull i el govern central no aclareix quan aixecarà l'article 155. Diu que Bassa i Forcadell critiquen el cap de l'executiu català perquè ha comptat amb poques dones.
En clau Barcelona, El Periódico dedica la fotografia de la primera pàgina al mercat de Sant Antoni.
El que s'ha convertit en el mercat més modern de Barcelona reobre demà les portes després de gairebé 9 anys en obres.
I tanquem aquest repàs a la premsa generalista amb el punt avui on hi llegim que Torra es manté ferm.
El president ratifica els consellers després de visitar els presos polítics i es manté en la presa de possessió per demà. Quim Torra torna a reclamar a Rajoy l'inici de converses per solucionar el problema polític. El punt avui també recull en portada que l'ANC no descarta una vaga general. Aposta per la desobediència, per la pròrroga del 155.
Bé, no hi ha hagut manera de poder actualitzar la pàgina d'en Sergi Corral, que de moment sembla que està sense fer-ho, però tenim la nostra pàgina d'emergència, que de fet, anys enrere, com jo vaig començar a posar-me al capdavant d'aquest espai, i com encara en Sergi tampoc feia les seves previsions, era la de referència com la d'en Josep Pasqual de l'Estartit, i que ens diu que avui tindrem un dia força tapat amb un vent fluix i pocs canvis de temperatura, i que durant les darreres hores el cel ha estat força tapat, dominant els núvols baixos, però també amb clarianes, amb un vent molt fluix, i s'ha remenat un xic la mar de Gregal. I en quant a la temperatura de l'aigua del mar, 16 graus en 9. Aquesta és la el resum de temperatura. En Josep Pasqual, que és el responsable de l'estació meteorològica de l'Estartit, només fa previsió del dia, no fa la d'avui i la de demà, tal com fa en Sergi, sinó que només ell té posat les previsions diàries. Doncs molt bé, més o menys, ja ens en fem un xic de referència del que és el temps en quant avui. No tindrem en quant demà, però veurem si dintre l'apartat de la meteo, en Sergi ens ho explica molt més detallat. Bé, fet això, temps i premsa, moment d'anar a sants i aniversaris. Comencem. Sant Toral, avui dimarts, dia 22, quart creixent a Verge. Per als que els agradi seguir a la lluna, doncs quart creixent amb el signe de Verge. Avui Santa Júlia, Santa Rita, Santa Joquima de B. Punt, no ho explica més, i Sant Aitor. I el sant del dia, Santa Júlia de Cartago, que és la protectora de les víctimes de tortura. Fou una verge i màrtir cristiana nascuda a Túnez al segle V. Felicitats a totes les que avui facin, totes i tots, totes les Júlies, moltes felicitats. Passem a aniversaris, també, com no, oients que ens esteu escoltant, que en moment esteu pendents de la ràdio, ja sigui ràdio convencional, de la FM, que encara algunes porten AM, altres ja només són FM, també des dels que esteu en aquest moment treballant i podeu escoltar la ràdio des del vostre aparell d'ordinador o des d'un telèfon mòbil, o aquelles persones que ens escolten a través de la televisió per dues maneres. Una a través dels canals de ràdio i l'altra a través del canal 10 Empordà, que mentre no fa programació sempre poden escoltar ràdio L'Escala. Molt bé, doncs tots els que ens estiguin escoltant, moltes i moltes felicitats si avui fan anys. I la resta dels oients, moltes gràcies per anar-nos seguint dia rere dia. Aniversaris. Avui la model Naomi Campbell, que en fa 48, l'actriu Antonia de San Juan, que en fa 54, i un gran de la cançó francesa com és Charles Aznavour, que en fa ja 94 anys. I què passa a l'apartat de notícies? Què es parlava a les notícies ara fa un any? Doncs una d'aquestes bones notícies, perquè l'administració de loteria número 1 de l'Escala, l'anxova milionària, ha repartit un premi de 72.000 euros a la Bonoloto de la setmana passada. Déu-n'hi-do. Un guardó més que es posa, com sempre, l'anxova milionària. Ja fa poc, bueno, això va ser passat un any, però ja fa poc vam parlar aquí amb la Mònica d'aquell premi que havien donat amb una travessa, i déu-n'hi-do, l'anxova milionària, el currículum que s'està fent. en quant a repartiment de premis. I ens anem ara a què passava ara fa 5 anys. Sembla que la relació CER i Ajuntament no passava pel seu millor moment, perquè la notícia era que la Junta del CER diu que l'Ajuntament deu més de 45.000 euros a l'entitat. També fa dies parlàvem d'aquesta mala relació que hi havia entre el CER i l'Ajuntament. Per això, aquesta, recordem que tant la notícia que van donar ja fa dies com aquesta, això és de fa 5 anys. Ara les coses han canviat bastant. Bé, i per acabar, el refrany o la dita del dia que diu qui oli remena, els dits s'anunta. A menys que portis guants, això ja és diferent. Molt bé, se'ns acaba la sintonia, això vol dir que ja en té prou i que és el moment de anar a la música. I avui comencem amb aquest Déjala que baile, si ens ho canta amb Melendi, l'Alejandro Sanz i l'Arcano.
Ya es de herejes, hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres, hoy que no tienen sentido, las palomas mensajeras, ahora que por fin las redes unen al planeta.
Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada, ella no es solamente lo que ves, allá ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. Ella es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global.
Porque no hay duelos a muerte cada vez que alguien te irrite. Para poder desahogarnos hemos inventado Twitter. Si pensamos diferente ya no huele a disputa. Los filósofos no brindan con cicuta.
Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves. A ella ni tú ni nadie en los pies.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
Ella es destino, ella es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global.
Oye, escucha, es la lucha. Arrimar.
Déjala que baile en esta fiesta, con la idea de liberarse de una moral impuesta, de no culpabilizarse por buscar la respuesta. Si tiene que casarse, que sea con su protesta. Este solo es mi humilde modo de decir que aquel que busca un florero es que no cuida su jardín. Así que olvida todo lo aprendido y sal a bailar, pues ninguna estrella pide permiso para brillar.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
Déjala que baile.
Així es diu aquest tema, Déjala que baile, Melendi, Alejandro Sanz i Arcano, el raper, que és el que posa aquest toc, aquestes frases així rapejades en aquesta cançó, aquest Déjala que baile. Bé, deixarem, no sé si deixarem que ballin, però sí que deixarem que es posin al dia. Es posin al dia amb el que ens portarà ara la Montse Hidalgo amb la seva secció de 5 cèntims. Aquest espai que ens porta cada dimarts la Montse, aquest espai de divulgació econòmica, i avui una entrevista molt interessant, com ho explicava el sumari, amb Santi Arranz. Ell és redactor de la revista jurídica Lefebvre, el Derechoper, per recordar els principals consells que han de tenir presents particulars i autònoms a l'hora de fer declaració de renda aquest any. Doncs la declaració de renda que cada any, vulguis o no, no tothom, però els que ho han de passar, hi han, si s'ha de fer, quasi, si l'has de fer tu particularment, millor que sàpigues de què va i la sàpigues fer, perquè si no és un xic complicadet. I per això doncs, hi ha els gestors i les gestories que t'atreuen d'aquest patiment, si es pot dir, amb aquesta paraula d'haver fet la declaració any rere any. Però sempre hi ha per aquelles persones que els vulguin fer, que siguin capaços de fer la seva pròpia declaració de renda, sempre hi ha aquests consells que ens dirà, ens explicarà en Santi. De fet, molt d'aquests consells i tot això, sempre les gestories que en tenim aquí a l'escala de molt bones estan al dia de tot el que va sortint de totes les lleis i de tot el que s'ha de tenir en compte a l'hora de fer aquesta declaració de renda. Però molt interessant escoltar el que ens explica la Montse Hidalgo juntament amb en Santi Arranz. L'escoltem? Vinga, anem a fer 5 cèntims.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
Com cada primavera toca fer números i passar comptes a Hisenda. Avui volem fer 5 cèntims sobre aquests consells bàsics que particulars i petites empreses o microempreses hem de valorar en aquesta campanya de la renda. Saludem Santi Arranz, de l'editorial Lefebvre Derecho. Què tal? Benvingut.
Hola, Montse, gràcies.
Tothom ha de fer la declaració de la renda. Qui té l'obligació i qui, sense estar obligat, sortiria beneficiat si la fes?
Bé, en general, estan obligats a presentar declaració de renda totes aquelles persones que no tinguin un rendiment del treball superiors a 22.000 euros. També estan obligats a presentar declaració de renda aquelles persones que no tinguin un rendiment del treball entre 12.000 i 22.000 euros, però de diferents pagadors. I sempre i quan almenys dos d'aquests pagadors els hagin satisfet almenys 1.500 euros. És una regla una mica complexa, però bueno, et posaré un exemple. Suposem una persona que durant ha estat treballant uns quants mesos en una empresa, ha cobrat 13.000 euros, després ha estat treballant altre temps a una altra, ha cobrat 1.000, i després s'ha quedat a l'atur i ha començat a cobrar la prestació de l'atur. I li han pagat 4.000 euros més. ¿Vale? Si sumem aquests imposts, no sumen els 22.000 euros, però com hi ha dos pagadors que han satisfet més de 1.500 euros, que serien la primera empresa i la Seguretat Social, doncs llavors sí que estaria obligada a declarar. Aquest és el supòsit més general i en principi més conegut, però també hi ha altres casos en els quals pot existir l'obligació de presentar declaració de renda. Per exemple, si una persona, encara que ha tingut un rendiment de treball baixos, però ha fet una activitat econòmica durant l'exercici, doncs també hauria de declarar, independentment del que hagi percebut per aquesta activitat econòmica, o bé si ha llogat un immoble, doncs també estaria obligat. Inclús aquelles persones que tenen una segona residència, vale, imagina't el supòsit d'un pensionista que cobra menys de 22.000 euros a l'any i està molt tranquil, bueno, jo no he de presentar declaració de renda. Doncs bé, si té una segona residència, es pot veure obligat a presentar declaració de renda també. Tot dependrà del valor catastral de l'immoble.
O sigui, s'ha de ser molt curós i no, sí, i no refiar-se d'aquestes xifres perquè ens enganyen
no,
i molt.
No, no. A veure, si només obtens rendiments del treball, doncs, bueno, aquest límit dels 22.000 euros ja et pot servir de guia. Però quan comences a tenir immobles o tens altres tipus de rendes, ja has d'anar més en compte, efectivament.
Entre les novetats d'aquest any hi ha una nova aplicació per als mòbils, una app. No sé si ho fa més fàcil o simplement és una modernitat que s'ha incorporat a la renda.
A veure, jo amb el que és el Renda Web, que és el programa que ofereix Hisenda a la seva web per complementar la declaració, jo el veig fantàstic i la veritat és que facilita molt la declaració, no? Però ja tinc una mica més dubtes a l'hora de la utilitat de l'aplicació en mòbil. Jo crec que pot servir en supòsits molt concrets de persones que només obtenen rendes del treball i poca cosa més, però quan ja tenim unes rendes una mica més complexes o amb lloguers, crec, no sé, jo no li veig el què.
Anem al que té la majoria de la gent, que és un esborrany. És allò que Hisenda ens recorda que té unes dades nostres. Les té totes, Hisenda, les nostres dades?
Bé, efectivament, és el que et comentava. Tenim el programa aquest a la pàgina web d'Hisenda, que és el Renta Web, i allà tenim un primer esborrany de la nostra declaració. O sigui, si entrem allà, sortiran, mira, ja, aquí tens els teus rendiments del treball, són aquests,
seran
els teus
fills,
seran on vivint, o sigui, tenen totes les nostres dades. Bé, no ens hem d'enrefiar d'aquest esborrany, vale? Podem caure en la tensació de dir, doncs mira, confirmo, presento i ja està, mira, em surt a tornar, ostres, genial.
Que bé, no? Que bé que em venen els diners ara.
Exacte, doncs no, o sigui, no, hem de ser una mica més curosos, hem de revisar detingudament totes les dades perquè, en cas de que ingressem de menys, la responsabilitat serà nostra. O sigui, no podem dir, escolta, és que això és unes dades que em dona Hisenda, doncs serà culpa d'Hisenda que l'ha fet malament l'esborrany. Doncs no, si declarem de menys, si ingressem menys diners del compte, doncs després Hisenda es pot reclamar l'impost deixat d'ingressar i a part inclús imposar-nos una sanció.
I si Hisenda ens hauria d'haver retornat més diners,
clar, també
això no passa res.
Bueno, de fet, curiosament, és el més habitual. O sigui, si tu confirmes directament, el més probable, més que deixis de pagar, és que pagaràs de més. O sigui, que val la pena mirar-s'ho perquè així podem obtenir estalvis fiscals, si ens ho mirem bé.
Quines deduccions no surten i hem de revisar i incloure dintre de la declaració?
Bueno, tenim deduccions i també dades personals que es poden fer doncs, tributar menys. Per exemple, si és molt probable que si hem tingut un fill durant l'exercici, doncs a l'esborrany encara no aparegui. Doncs llavors ens hem d'assegurar d'incloure'l. Perquè durant els primers 3 anys des del naixement d'un fill o des de la seva adopció, doncs diguéssim, l'estalvi fiscal és molt important. Després també hi ha altres dades com dades sobre ascendents que poden viure amb nosaltres. Per exemple, si tu vius amb una persona que té més de 65 anys a casa teva, tens també una reducció d'impostos. Fixa't, en un supòsit d'una persona que tingui més de 75 anys, et donaria dret a uns 484 euros d'estalvi, que està molt bé. Això sí, aquesta persona no ha d'obtenir rendes o obtenir unes rendes molt petites. I no cal, i això és molt important, no cal que estigui al teu càrrec. ¿Vale? Imagina't el supòsit d'un jove que encara viu amb els seus pares però que treballa, una persona que és un supòsit molt dual perquè la gent triga molts anys a emancipar-se. Si viu amb els seus pares, inclús a casa dels seus pares, estic parlant, i la seva mare no té cap tipus de renda, doncs pot posar-se-la a la seva declaració. ¿Vale? Que això molta gent no ho sap i ja et dic, pot suposar uns estalvis significatius. Després, em preguntaves pel tema de les deduccions, doncs és així, hi ha moltes deduccions que cal tenir en compte, que també es poden fer estalviar diners. La més coneguda és la deducció per compra i venda, per aquelles persones que han adquirit la seva vivenda abans de 2013. En l'esborrany apareixerà l'import que hem pagat al banc del préstec. És una informació que el banc ja li subministra a Hisenda. Però molta gent no sap que també pot incrementar aquest import de la deducció en les quantitats satisfetes per raó d'assegurances de vida o de llar que normalment els bancs obliguen a subscriure a l'hora de financiar una persona. Vale? Doncs li podem afegir aquestes primes d'assegurança. També hi ha el tema de dades que es poden declarar, com les quotes de sindicats, satisfetes de sindicats, les quotes de col·legis professionals.
Les donacions també a ONGs, o si hem posat un euro a la Marató, el podem posar a la declaració de la renda.
Exactament. De fet, ara que em comentes això, aquest és un tema molt interessant i que mira, actualment hi ha unes deduccions super, super importants en el tema de donatius a fundacions i ONGs. La deducció pels primers 150 euros que paguis és el 75%. És a dir, si tu pagues 150 euros a una fundació, ¿vale?, després Hisenda torna 112 euros. O sigui, donant 37 euros, estan donant 150. O sigui, crec que això és un missatge important i que igual algunes fundacions haurien també de d'explicar-ho, no? Perquè la gent ho sàpiga de que la donació no té un cost.
Podem ser més generosos, de moment.
Exactament.
Amb el permís d'Hisenda.
Hem de ser generosos, sí.
Quines dades són les que convé repassar quan ens arriba aquest esborrany?
Bueno, serien totes aquestes aspectes que t'he comentat, dades de fills, de deduccions. També hi ha el tema de les deduccions autonòmiques, que a l'esborrany no apareixen. O sigui, les deduccions autonòmiques tu has d'incloure-les
I Hisenda no sap a la comunitat que vivim?
Sí, suposo... No, sí que ho sap. Sí que ho sap, però bueno... igual algunes deduccions podria incloure-les, però no les inclou. Per això et dic que mai no hem de confirmar l'esborrany. ¿Vale? Si vols et poso un exemple de deducció. Quan una persona es queda vídua, doncs molta gent no sap que quan es queda vídua, a Catalunya hi ha una deducció d'entre 150 i 300 euros durant 3 anys, que és el que t'estalvies a la declaració de la renda. Doncs la gent no ho aplica molts cops, però clar, l'has d'informar manualment, a l'esborrany no apareix.
Els autònoms, a l'hora de fer la declaració de la renda, pateixen i molt. Què se'ls pot dir perquè aquest tràngol sigui més lleuger?
Els podem dir que a la declaració de renda hi ha incentius importants per a autònoms i que els poden permetre reduir la seva tributació. Per exemple, si has de comprar algun actiu per la teva activitat, doncs tens dret a deduir-te un 5% del preu d'aquest actiu.
Ja sigui un cotxe, com sigui un ordinador, com sigui un telèfon,
sí.
No ho sé.
Sempre i quan ha de ser un actiu que estigui afecte a l'activitat, exclusivament a l'activitat, clar. No, tampoc podem fer trampes escolta, comprar-nos alguna cosa que utilitzarem a un nivell personal i després dir, no, això és per l'activitat. ¿Vale? En els cotxes, per exemple, Hisenda és molt, molt reàcia a admetre la deducció de les despeses per cotxe. Vale, la declaració de renda. A l'IVA sí que ens permet deduir-nos el 50%, igual que els, bueno, les motos també, però amb els cotxes és diferent. Després, hi ha un tema interessant ara de cara al 2018, però jo m'atreviria ja a aplicar-lo al 2017, perquè és un criteri raonable que es travessi Hisenda a partir d'ara, i és pels autònoms que estan començant, normalment són persones que estan començant, i que treballen des de casa. En aquests casos és habitual que tu habilitis una part de la teva casa, una habitació, i tinguis allà el teu despatxet i per fer la teva feina i les teves coses, no? Doncs bé, Hisenda ha deixat ja clar l'import de les despeses que es poden deduir pel fet de treballar a casa. Al igual com si tu tinguessis un local extern, podries deduir les despeses que tinguis del local, doncs també és lògic que si treballes a casa, doncs una part de les despeses de casa també te les puguis deduir. Doncs aquí Hisenda el que fa, bueno, la normativa el que fa és diferenciar en dos tipus de despesa, el que seria les despeses de titularitat per ser propietari de l'immoble, que seria l'IBI, les despeses de la comunitat de veïns, el que es diu l'amortització de l'immoble, que seria el desgast de l'immoble, que també es poden deduir una part com a despesa. Doncs bé, d'això ens permet deduir en proporció als metres quadrats de superfície del total de la vivenda que estem utilitzant per la nostra activitat. O sigui, si el despatxet té 20 metres quadrats i la casa 100, doncs un 20% de la despesa de l'IBI la podem posar com a despesa i pagar menys. I després tenim un altre tipus de despeses, que serien les despeses per subministraments. La llum, l'aigua, el gas...
Una part també la podem deduir.
Sí, fins ara Hisenda era reàcia que no, allà no pots deduir res. Doncs ara sí que podrà ser, ¿vale? Ara serà menys que l'altre supòsit, ¿vale? Aquí són més reacis, però podrem agafar en proporció als metres quadrats i després sobre això un 30%. Per què? Perquè Hisenda diu que nosaltres, els autònoms, que això és mentira, ¿vale? Només estem treballant un 30% de les hores del temps.
Doncs com cada any toca fer la declaració de la renda i els consells són sobre la taula. Moltes gràcies, Santi Arranz, de l'editorial Lefebvre Derecho.
Gràcies a tu, Melissa. Un plaer.
5 cèntims.
Matins en xarxa. El més calent a l'Aigüera.
Bé, i suposo que els consells que ens ha explicat en Santi Arranz han anat bé per aquesta gent que hagi de fer declaració de renta, que se l'hagi de fer ell sol, que li agrada doncs, fer-se-la, sempre doncs, atents a aquestes novetats, aquestes coses que van sortint d'última hora o aquelles coses que a vegades ens en descuidem o no estem al cas, com bé ens explicava amb alguns d'aquests apartats en Santi Arrad, coses que poden declarar, coses que poden que pots posar a la teva declaració de renda que desgraven. Molt bé, i passem ara a fer un glob musical i aquesta vegada amb Manolo García amb aquest tema que porta per títol Océano Azul.
El toro encerrado, altos cipreses rozaban el cielo, blancas montañas como el garro nubis, motores roncos y viento racheado. Llegaré al océano azul, llegaré, soy un hombre nuevo, eso no me lo puedes negar. Que deseen al cruzar las puertas de algún bar, sé que te encontraré con tus rubias trenzas de trigal y tu chapeau francés. Otra vez Easy Rider, cabalgando metal, regalándonos libertad. Espejo de las aguas, en este sueño mío indigo azul. En días nuevos que hacen alegre este despertar. Barrera levantada de mis castillos en el aire, de mi baraja hoy tan manoseada. Llegaré al océano azul, mándame tus cartas perfumadas, eso no me lo puedes negar. La verdad pisándome el talón,
la cançó és Océano Azul, de Manolo García, del seu últim treball discogràfic, Geometria del Rayo. Una cançó que ens acosta a prop de 3:15 de 12, i és aquell moment que anem a fer aquesta gent amb valors, més ben dit. Ens ho fa la Sandra Balaguer, que ens porta aquests testimonis i vivències, experiències de gent que els agrada ser voluntaris, de fer coses per l'altra gent, del voluntariat, de la persona, són les persones que protagonitzen aquest espai. I aquesta vegada ens explica que durant un viatge a Haití, captivats pel caràcter càlid i il·lusionant de la seva gent, un grup de joves catalans va decidir crear una ONG per ajudar a millorar les condicions de la vida de la comunitat de Mont-Organisé. Parlem amb en Pau Pérez, que és un dels fundadors d'aquesta entitat. I dic, parlem, no, parla, més aviat parla, el que passa que estic llegint el que és la introducció d'aquesta secció, i el que parla és la Sandra Balaguer amb Pau Pérez, que ens explicarà més coses sobre aquesta ONG creat per aquest grup de joves catalans. L'escoltem.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
Haití és el país més pobre de l'hemisferi occidental. A la tornada d'un viatge a Castilla del Carib, un grup de joves catalans van decidir crear una ONG per millorar el dia a dia de la població que els havia acollit. I des d'aleshores, a través d'Endavant Haití, fan projectes de cooperació en aquest sentit. Avui volem parlar de la seva feina, de la tasca que fan amb en Pau Pérez, que és un dels fundadors d'aquesta entitat. Pau, benvingut, com estàs?
Hola, moltes gràcies, molt bé, i tu?
Doncs nosaltres encantats de poder parlar amb vosaltres sobre la vostra feina, una feina que no se centra en tot el país, sinó en concret a la comunitat Mont-Organisé. Per què aquesta zona?
Bé, nosaltres treballem a Mont-Organisé perquè teníem un conegut, que ara amb el temps s'ha convertit en un gran amic, que és originàriament de Mont-Organisé, tot i que ell viu i treballa a Port-au-Prince. Nosaltres el vam conèixer perquè durant el terratrèmol que va assolar Haití el 2010, la Universitat de les Illes Balears el va acollir com a estudiant a Mallorca durant un any. Allà va conèixer un amic nostre i a partir d'aquí nosaltres el vam conèixer i vam voler visitar-lo a la seva localitat natal, que és Mont-Organisé, que és un poble al nord-est d'Haití.
De fet, tu mateix parlaves ara d'un dels terratrèmols, i és que, de fet, d'Haití en parlem aquí quan hi ha desgràcies, majoritàriament. Per això et volem demanar, tu que hi has estat, com és el dia a dia de la gent que viu allà?
Bueno, doncs Haití és un... Jo sempre el defineixo de la mateixa manera, no? Haití és un país, diguem-ne, subsaharià dins del Carib. Què vol dir això, no? És un país molt pobre, és el país més pobre del continent americà. És un país on la població és majoritàriament negra, el quasi 95% de la població és negra, i és un país francòfon. No? Llavors és un país caribeny, però molt estrany dins del Carib. Llavors, quines necessitats tenen a Haití? Pues totes, no? Pues des d'infraestructura, salut, educació, electricitat, aigua... I a sobre tenen la mala sort que estan en un punt geogràfic que tenen molts desastres naturals, no? Doncs de terratrèmols, huracans i tot això. Però un cop vas a Haití, doncs veus tota aquesta pobresa i veus totes aquestes dificultats que ells tenen. Bé, veus la part que no coneixem d'Haití, que és la seva riquesa cultural, la seva calidesa, la seva amabilitat, la seva hospitalitat, i això és el que ens va fer nosaltres, doncs, dir, ostres, tot això no ho coneixem, volem ajudar aquesta gent, i a part volem que la gent de Catalunya, del nostre entorn, conegui aquesta realitat haitiana que és tan desconeguda per nosaltres.
I per això vau decidir, al tornar d'aquest viatge, crear l'ONG Endavant Haití. Què us va remoure?
Bueno, ens va remoure, primer això, no?, que va fer una mica de ràbia que des d'aquí, des de l'Occident, diguem-ne, no se sàpiga la realitat d'aquests pobles, tan amables i tan càlids, no? I que només sapiguem les coses dolentes que passen allà, doncs els terratrèmols, els brots de còlera, diferents històries, i vam dir, ostres, això no pot seguir així, aquesta gent mereix ser ajudada i mereix que coneixem, que coneguem la seva calidesa humana, no? I això ens va portar a arribar a la conclusió de dir, ei, hem de fer alguna cosa per apropar les cultures i apropar la gent.
I ara, Pau, esteu buscant finançament per poder construir 1.000 cuines. Explica'ns el perquè d'aquesta necessitat.
Bueno, durant la nostra estada a Haití, nosaltres allà, quan érem allà, ja vam decidir que volíem fer alguna cosa. Llavors vam començar a reunir-nos amb líders de la comunitat per parlar de les seves necessitats, per parlar de si nosaltres els volíem ajudar, com volien ser ajudats ells, quina creien que eren les seves necessitats, etc. I vam estar molt en contacte, sobretot, amb una cooperativa agrícola que es diu Copadiem, que és com la que ara al final ha sigut el nostre col·laborador clau i el nostre contrapart, que se'n diu, no? Llavors, nosaltres vam arribar a la conclusió, juntament amb ells, de que la seva manera de cuinar era molt perjudicial, un, per la seva salut, i dos, pel medi ambient, no? Ells cuinen d'una manera, de manera tradicional, que això passa també en molts països de Sud-amèrica i en molts països africans, que simplement cuinen amb un foc de tres pedres, que se'n diu, no? Podríem dir una cuina tradicional. Que és simplement una foguera, a dintre o a fora de la casa, d'una habitació, amb tres pedres i un recipient a sobre, doncs per cuinar, per ficar els aliments, o l'aigua per bullir, o el que sigui. Què provoca això? Una, que les criatures que estiguin al voltant del foc és molt fàcil que es puguin cremar. Dues, provoca un gran consum de llenya, perquè aquests focs són superpoc eficients i escalfen molt poc, llavors necessites molta llenya. Aquest gran consum de llenya provoca una gran desforestació, una gran despesa econòmica, i que els nens de les famílies més pobres hagin d'anar al bosc en comptes d'anar a l'escola a buscar la llenya. I per últim, provoca uns grans problemes de salut, ja que aquests focs generen molt fum, i llavors en les habitacions tancades, les dones, que són normalment les que cuinen, han de respirar aquest fum constantment durant tota la seva vida, provocant problemes cardiovasculars, pulmonars, de visió, dels ulls, una sèrie de problemes que vam dir que, ostres, podríem millorar, no canviar la seva manera de cuinar, sinó millorar-la d'alguna manera, perquè tots aquests problemes que acabo de dir, doncs intentar suavitzar els seus efectes negatius, no? Per això ens plantegem fer les cuines millorades.
Mil cuines és l'objectiu, i de fet, si no tinc mal entès, tu mateix viatjaràs per supervisar la seva construcció.
Ara, al juny, jo marxo cap a Haití 2 mesos per iniciar aquest projecte de cuines millorades, que simplement consistirà doncs, en construir aquestes cuines millorades, que són unes estructures de fang i maons perquè el foc estigui tancat i el fum surti de l'habitació i no l'haguem de respirar, i la combustió de la llenya sigui molt més eficient i el consum sigui molt menor. Llavors guanyem en despesa econòmica perquè hem de consumir més llenya, frenem la desforestació i millorem la salut de les persones que cuinen. Llavors són tres grans millores que podem realitzar amb aquest projecte tan senzill, que necessitem tan pocs recursos, però que creiem que tindrà un gran impacte. Llavors jo ara em desplaçaré a Monorganize els mesos de juny i juliol per ajudar a Copadim, que és la de cooperativa agrícola que gestionarà i liderarà el projecte in situ, a terreny, per ajudar-los a arrencar amb el projecte, però han de ser ells mateixos. Una de les premisses d'Endavant Haití és que són els propis haitians els qui han de liderar i gestionar els projectes que nosaltres els podem ajudar, però són ells els qui han de millorar el seu dia a dia per sortir-se d'aquesta situació.
Això forma part de la vostra filosofia com a ONG, oi?
Correcte. Nosaltres tenim com sis grans premisses, que una és aquesta, no? Que els haitians liderin tots els projectes, que els projectes sobretot siguin sostenibles a llarg termini, que no siguin per generar un impacte a curt termini, però a llarg termini ningú utilitzi les infraestructures que nosaltres creem, que els canvis siguin respectuosos amb el medi ambient i sobretot amb la cultura haitiana. O sigui, si nosaltres volem canviar la seva manera de cuinar, hem de veure com això afecta la seva cultura, perquè ells no se sentin ofesos i perquè utilitzin aquestes noves cuines millorades correctament. I també busquem que aquests canvis afectin a tota la comunitat i que siguin projectes amb pocs recursos però amb gran impacte.
Pau, tu has viatjat diverses vegades a Haití i ara al juny, com deies, hi tornes. Què has après d'ells a nivell personal? Què t'emportes de l'illa cada vegada que hi vas? O que en tornes, vaja.
Ostres, Haití és un país que hi va molt poca gent, però que la gent que hi va, amb tota la gent almenys que jo hi he parlat, hi torna enamorada d'Haití, perquè és un país tan desconegut que només coneixen per desastres naturals o per altres coses negatives, però arribes allà i et tracten amb tant de carinyo, tanta calidesa, té una riquesa cultural que ve de cultures africanes, no? Pues sigui la música, aquesta mescla de caribeny i africà, el vudú, el menjar... És un país que no et deixa gens indiferent, i a mi m'encanta conèixer gent d'altres països diferents a mi, que pensin diferent i aprendre'n d'ells, i Haití és genial. Vull dir, tenen una manera de fer, una espontaneïtat i una hospitalitat que et trobes a pocs llocs del món.
Com us podem seguir? Com podem seguir la vostra aventura, sobretot aquest nou projecte de millorar cuines, o com podem contactar amb vosaltres directament?
Doncs ho podeu fer entrant a la nostra web, que és endavanthaití.org, o podeu fer a través de les xarxes. Estem presents a Instagram, Twitter i Facebook, buscant-nos Endavant IT o @Endavant IT. Ens podeu trobar i som molt actius a Twitter i Instagram i anem penjant totes les actualitzacions. I ara jo, que me'n diré el juny i el juliol, pues estarem molt, molt al dia d'aviam les millores i tots els avenços que fem en aquest projecte de Cuines Millorades.
Us seguirem de ben a prop. Pau Pérez, fundador, un dels fundadors d'Endavant IT, aquesta ONG. Que vagi molt bé el viatge. Moltíssima sort amb el projecte. Entenc que ho teniu tot ben a punt ja.
Sí, sí, ja està, estem tancant els últims retocs del projecte, però ja ho tenim tot en marxa.
Doncs bon viatge, Pau, i millor experiència.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies pel teu temps, que vagi bé.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, i després del que ens explicava en Pau Pérez, un dels components d'aquesta ONG que avui ens presentava la Sandra Balaguer, és aquell moment que tornem a la música, que ens acostarà ja a la vora de les 12. Ell és en David Otero i el tema Aire.
Agua, yo sé que tú eres el agua, cayendo como nostalgia, cristalina y transparente, tú eres agua. A veces mares en calma y otras inundas mi alma. Necesito una razón para ser el viento que te empuja y levanta tus olas, el que te hace subir hasta las nubes solas. Sabes que soy el aire, pero te miro y no hay nadie. ¿Por qué no jugamos a inundar los valles y a provocar huracanes para que nadie nos calle? Y de noche iluminar tus mares, que se detenga el mundo si te encuentro sola. Busquemos la manera de parar las horas antes de que vuelvas a llover. Déjame que te levante antes de que cambies. Déjame que tengo delante. Sabes que prefiero esperarte. Porque tú eres como el mar, yo como el aire. Antes de déjame que te levante. Antes de que cambies, déjame que nos mezclemos en un baile. Antes de que vuelvas a llover, déjame que te levante. Y antes de que cambies, déjame.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I aquest tema Aire de David Otero ens ha portat ben bé a tocar ja el punt de les 12, falta de 30 segons. Acabem aquesta primera hora de Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. Ja de seguida comencem. Comencem aquesta segona hora que ens portarà fins al punt de la 1.